Fe Historia. Si viatgem a l'edat mitjana, ara fa més o menys uns 1.000 anys, ens trobarem un món ple de castells i fortificacions dominat pels homes, amb molts guerrers poderosos que resolien els conflictes a cop d'espasa dalt del cavall. Aquells nobles cobdiciosos i sense pietat intentaven fer créixer el seu poder amb pactes i traïcions, mentre religiosos molt respectats i influents els servien de consellers.
Doncs en aquest món tan masclista, on els homes no deixaven que les dones accedissin al poder, una dona va ser capaç de governar durant 3 generacions al Casal de Barcelona. Una dona decidida, que mai es va deixar trepitjar per ningú, ni pels seus parents més propers, que no sempre li volien bé. Estem parlant de la dona més poderosa de la història de Catalunya. Una dona que va fer història. Sabeu qui era? Ermessenda de Carcassona. Pels volts de l'any 972, fa poc més de 1.000 anys, el comte de Carcassona, un poderós noble occità de l'altra banda dels Pirineus, va tenir una filla. De nom li va posar Ermessenda, i des de llavors així seria coneguda, Ermessenda de Carcassona. Era una nena que va rebre una bona educació, i diuen que era bondadosa, piadosa i dolça, tot i que també sabem que tenia força caràcter.
Quan Ermessenda era adolescent, els pares ja li buscaven marit. Ja sabeu que, en època medieval, l'aristocràcia pactava els casaments dels hereus i les pubilles amb els fills d'altres nobles i comtes per assegurar-se nous dominis i per crear aliances.
Ermessenda?
Sí, pare?
T'hem trobat marit.
I de qui es tracta?
Ramon Borrell. És el fill del comte Borrell II, hereu del Casal de Barcelona.
Jo l'únic que vull és que sigui un bon home.
Ho és, Ermessenda, ho és.
D'acord, m'hi casaré.
La principal casa comtal catalana era el Casal de Barcelona, encapçalat pels descendents de Guifré el Pilós. I Ramon Borrell n'havia heretat els comtats de Barcelona, Girona i Osona, que també incluïa el de Manresa.
Dit i fet, Ermessenda tenia 17 anys quan es va casar amb el comte Ramon Borrell, i tot i ser un matrimoni de conveniència, Ermessenda i el comte es van enamorar, i per tant, van ser feliços en el seu matrimoni. Ermessenda va deixar Carcassona i se'n va anar a viure a Barcelona, que aleshores era una ciutat ben emmurallada.
En aquella època, la llei que se seguia era la llei visigòtica, que dictava que en el moment del matrimoni, la muller havia de rebre una desena part de les propietats del marit. Les dones, normalment, no acostumaven a gestionar directament aquestes possessions. Era tot més aviat simbòlic. Però el cas d'Ermessenda va ser diferent.
Ramon, ja estem casats i sóc comtessa com tu i vull actuar com a tal.
Em sembla molt bé, Ermessenda. M'agrada que vulguis participar amb mi en totes les activitats de govern.
I, a més, m'encarregaré del comtat d'Osona i Manresa i del bisbat de Vic. Què hi dius?
Que no poden estar en més bones mans, estimada.
Ermessenda ho tenia clar. Si ella era comtessa, no era només per lluir un títol. Era per fer de comtessa i exercir-ne les funcions igual que el seu marit. L'acompanyava a tots els actes i reunions de govern, ja fossin consells, consagracions de monestirs o fins i tot batalles. A més, a diferència d'altres comtesses, coneixia de primera mà què passava als seus dominis, perquè hi viatjava constantment amb el seu marit. I enmig de tanta feina, van tenir 2 fills i una filla.
En aquell temps, Catalunya era terra de frontera. Els sarraïns ocupaven prop de la meitat del que avui és el Principat de Catalunya. L'amenaça militar del califat islàmic de l'Àndalus era constant. Podríem dir que cada 2 per 3 hi havia batalles de moros i cristians. La capital dels musulmans era Còrdoba, i l'any 1010, el marit d'Ermessenda hi va anar amb 9.000 guerrers. Van saquejar la ciutat i van aconseguir un gran botí que els va fer molt rics.
Però el 1017, quan Ermessenda tenia 45 anys, va passar un fet que ho va trasbalsar tot.
Senyora, senyora, senyora!
Què passa?
Acabem de tornar d'una batalla contra els sarraïns i el comte Ramon.
El meu marit? Què? Què? Parleu, us ho prego.
Ens han atacat de sorpresa, senyora. Està molt mal ferit.
Teu-lo immediatament a la meva cambra.
El comte Ramon Borrell no va sobreviure a aquelles ferides i al cap d'uns dies va morir. Després del funeral, tot indicava que Berenguer Ramon, el fill gran, heretaria el comtat i Ermessenda passaria en un segon pla per fer el paper de bona vídua i retirar-se de la seva vida de governant. Però no va ser així. El comte Ramon sabia que el seu fill Berenguer era dèbil de caràcter i això ho havia tingut en compte a l'hora d'escriure el testament.
El testament deia que el comte deixava els comtats en mans de Berenguer Ramon, el seu hereu, sí, però també de la seva esposa, Ermessenda, i que haurien de compartir el govern d'aquests comtats entre els dos. Ermessenda havia rebut els comtats directament per testament i va tenir clar que mai se'n desfaria. A més, Berenguer Ramon encara era menor d'edat i, per tant, ella hauria de governar com a regent fins a la majoria d'edat del fill, és a dir, com a mínim durant 6 anys.
Però el govern d'Ermessenda no va ser gens fàcil. A part del front obert contra els enemics musulmans, també hi havia lluites de poder entre els nobles. I, a més, s'hi sumaven les ganes de governar del fill, que esperava amb ànsia ser major d'edat per poder governar tot sol d'una vegada.
Alguns nobles, gens acostumats al fet que una dona manés tant, van intentar restar poders a Ermessenda, però ella no es va pas arrugar. Sabia perfectament el que volia i tenia experiència governant perquè ho havia fet sempre amb el seu marit. Governava amb mà ferma i molta intel·ligència. A més, Ermessenda es va saber envoltar de persones de confiança per prendre decisions. Rebia consells del seu germà Pere de Carcassona, que era bisbe de Girona, i també del bisbe Oliba de Vic.
Ermessenda li anava trobant el gust a manar i es mostrava valenta i decidida. De vegades, fins i tot, prenia decisions polèmiques.
Hauríem de fer front als vaixells musulmans. Si els nobles que som aquí posem tots els nostres homes, podem aconseguir un exèrcit molt gran.
I a més, ens repartirem el botí que duguin a sobre.
No. Els vostres homes són bons lluitant a terra, però no al mar. Contractarem els normands per aquesta escomesa.
Però si són pirates, comtessa.
He dit que contractarem els normands i s'ha acabat el bròquil.
Però, Ermessenda...
Goseu contradir-me? Ah, pensava...
Berenguer Ramon, anomenat el Corbat, l'hereu, ja era major d'edat i en aquest punt les relacions amb la seva mare, que ja no eren gaire bones, van acabar d'empitjorar. Primer, perquè no tenia tant de poder com volia, ja que la seva mare manava molt més que ell i tenia experiència, i després, perquè es va casar amb Sança de Castella, i com que Ermessenda defensava amb dents i ungles les seves propietats, no va poder donar a la seva dona la desena part dels dominis que marcava la llei.
Finalment, el conflicte entre mare i fill es va resoldre amb la mediació del bisbe Oliba. Ermessenda i Berenguer Ramon van arribar a un acord. Es repartirien els territoris. El fill s'ocuparia dels comtats de Barcelona i Osona i ella es dedicaria a gestionar el comtat de Girona.
Però quan Ermessenda ja tenia 60 anys, el seu fill Berenguer Ramon va morir inesperadament. I com que el seu net, Ramon Berenguer I, el futur hereu, era menor d'edat, Ermessenda va haver de tornar a fer de regent fins que el petit fos major d'edat. Es repetia la història.
Passaven els anys i Ermessenda continuava governant els comtats del casal de Barcelona fins que Ramon Berenguer I va ser major d'edat i es va casar amb Elisabet.
Àvia, ja puc governar. Vos heu fet molt bona feina i us l'agraeixo, però ja sou gran i heu de deixar pas a sang jove. Us podeu retirar.
Ramon Berenguer, ets valent de parlar-me d'aquesta manera. Algun dia segur que governaràs i no dubto que ho faràs molt bé. Però segueixo sent la comtessa i no tinc intenció de renunciar als meus privilegis.
No confies en mi? És això?
A mi no em repliquis. Sóc la comtessa i no penso tolerar que em faltin el respecte i encara menys algú a qui triplico l'edat.
Ja veieu que les relacions entre àvia i net no eren del tot idíl·liques. Però qui tenia Ermessenda entravessada no només era Ramon Berenguer I. Hi havia alguns nobles cansats que la comtessa manés tant, com és el cas de Mir Geribert, el fill del vescomte de Barcelona. Cansat de rebre ordres d'una dama, es va autoproclamar príncep d'Olèrdola, el Penedès. Això era un desafiament directe al casal de Barcelona. I aquí, Ramon Berenguer hi va veure l'ocasió de treure pit i li va declarar la guerra.
Però quan van ser cara a cara, no va passar el que era d'esperar.
Així que vens tu a lluitar contra mi i no la comtessa?
Què hi tens contra nosaltres?
Contra vosaltres, res. Contra Ermessenda, el mateix que tu.
Què vols dir?
No estàs cansat d'estar sempre darrere les faldilles de l'àvia?
És que potser no mereixes governar tu d'una vegada. Jo et puc ajudar.
Què m'estàs proposant?
El que estàs pensant. Una aliança contra la comtessa.
I així ho van fer. Es van aliar l'un amb l'altre per vèncer Ermessenda. Va esclatar un enfrontament entre àvia i net i els nobles van fer dos bàndols. Ermessenda es mantenia ferma i hauria arribat fins on hagués calgut. Però un cop més, el bisbe Oliva va intercedir i va aconseguir que fessin les paus. Per evitar que el casal de Barcelona es trenqués, Ermessenda va jurar fidelitat al seu net i va conservar la seva bona posició a Girona.
Un temps després, Elisabet, la dona de Ramon Berenguer I, va morir i es va casar de nou amb Blanca de Narbona. Però aquest nou matrimoni no va durar ni un any. Ramon Berenguer va repudiar la seva segona esposa perquè s'havia enamorat del modist de la Marca, una dona casada amb el comte de Tolosa. I sabeu què va fer? La va raptar del seu marit i se la va endur a Barcelona. A l'àvia no li va fer cap gràcia. Per culpa d'això, podien tenir problemes amb el comtat de Tolosa i encara es va enfadar més quan el net va oferir a la nova esposa el tribut de Lleida, els castells de Cervera i Camarasa i el comtat de Girona, que Ermessenda defensava amb dents i ungles des de feia 35 anys.
Ermessenda, feta una fúria, va aconseguir el suport dels bisbes perquè excomuniquessin la parella, o sigui, perquè els fessin fora de l'església. Però tot i això van seguir endavant amb els seus propòsits. Ramon Berenguer I fins i tot va subornar els bisbes per decantar-los en favor seu.
Sembla que s'ha capgirat la situació, àvia? On són el bisbe Oliva i el teu germà, que aquest cop no et donen suport?
Però ho saps que van morir. No tothom té la virtut de viure tants anys com jo.
Ermessenda ja no tenia consellers de confiança que li fessin costat. I era molt vella i les forces li havien minvat. Així que va decidir abdicar definitivament i vendre els seus drets per 1.000 unces d'or, que no està pas malament. I després va decidir retirar-se a Sant Quirze de Besora, on va morir als 85 anys, una edat totalment increïble d'arribar-hi a l'edat mitjana, l'any 1058.
No sabem si en un futur hi haurà una dona amb tant poder i tanta influència a la història de Catalunya. Però sí que podem dir que Ermessenda de Carcassona va ser la primera dona que va resistir les embestides d'un món tradicionalment masculí, amb força i decisió. I la seva convicció la va aferrar al tron comtal. Avui dia les seves restes reposen a la catedral de Girona, les restes d'una dona que va fer història.
Si vols conèixer més sobre Ermessenda de Carcassona, entra a petitsapiens.cat.
Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast de Petit Sapiens.
012. La millor resposta.
Ai, que bé, per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.